Els robatoris violents baixen un 10% a l'Hospitalet en les setmanes que ha estat funcionant el Pla Bastió, un nou pla policial creat especialment per l'Hospitalet i que compta amb més efectius al carrer, agents de paisà, unitats motoritzades i d'investigació. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest pla de xoc que s'ha posat en marxa per reduir la corba delictiva a l'Hospitalet. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Un estudi publicat per l'Hospital de Bellvitge, l'Atenció Primària i Comunitària Delta de l'Institut Català de la Salut i l'IDIBEI demostra que un circuit ràpid entre ambulatoris i hospital millora el pronòstic dels pacients amb malalties pulmonars, concretament redueix de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic. Més d'un miler d'alumnes d'escoles de primària i les seves famílies s'han reunit avui a l'Estadi Municipal de Futbol per gaudir de la festa final del Toca Toca, un programa que la Casa de la Música té com a objectiu fomentar la creativitat musical i la socialització mitjançant la percussió corporal. Raúl Page serà l'entrenador del Centre d'Esports Hospitalet la propera temporada. El tècnic hospitalenc ha estat l'escollit pel club per liderar l'equip durant el pròxim curs. Aquest any, Raúl Page ha estat l'entrenador de la Unió Esportiva Tona en el tram final de temporada i que anteriorment també s'havia enfrontat a l'Hospi amb alguns dels seus exequips, com ara l'Escala i la Muntanyesa. Els robatoris violents baixen un 10% a l'Hospitalet en les setmanes que ha estat en funcionament el Pla Bastió. Aquest nou pla policial, creat especialment per l'Hospitalet i que es va presentar el passat divendres, també ha aconseguit rebaixar en un 9% els furts. Amb el Pla Bastió, que de moment funcionarà fins a finals d'agost, s'ha incrementat de forma intensiva el nombre d'agents al carrer i els recursos policials. Això ha comportat incrementar les detencions un 7,6% en aquest mes que el Bastió ha estat en marxa. Amb el nou pla es vol capgirar les xifres delinqüencials a l'Hospitalet, que a diferència de Catalunya o Barcelona, fins ara anaven a l'alça.
Hospitalet és una ciutat complexa. Hi ha diversos factors que incideixen d'una manera directa en la seguretat. En aquest cas, doncs, destaquem que és d'una ciutat d'una elevada densitat, és pràcticament metropolitana, urbana, amb un augment de població important en els últims 10 anys, molt ús de l'espai públic i tots aquests factors combinats el que fan és incidir, òbviament, en la seguretat.
Els Mossos d'Esquadra han presentat un pla de xoc integral contra la delinqüència a l'Hospitalet. Es tracta del Pla Bastió, una nova estratègia policial dissenyada específicament per la ciutat. I és que, a diferència de Barcelona i del conjunt de Catalunya, a l'Hospitalet els delictes van pujar un 10% l'any passat, especialment els robatoris. Un pla estratègic coordinat amb altres cossos policials i amb diversos eixos d'actuació, un d'ells la prevenció i la detecció. Els reforcen dispositius com el Brida Walk and Pie amb unitats especialitzades, com la de patrullatge del metro. També s'incrementa el nombre d'agents a la ciutat, amb Mossos que habitualment operen a Barcelona.
Un pla de xoc que sigui persistent, que sigui amb intensitat, un pla que sigui d'impacte, que sigui de resultats i que tingui com a objectiu revertir aquesta corba delictiva, disminuir aquest número de fets i treballar sobretot el que seria la convivència al carrer i sobretot incrementar la percepció i la sensació de seguretat que ha de tenir el ciutadà a l'hora de trepitjar el carrer de l'Hospitalet.
El nou pla de xoc vol actuar especialment contra els robatoris amb violència i intimidació, un tipus de delicte que genera molt d'impacte i percepció d'inseguretat. La meitat d'aquests robatoris es cometen des de patinets. Els lladres actuen en pocs segons i fugen ràpidament, cosa que dificulta la intervenció policial. Com a resposta, el Pla Bastió incorpora més agents de paisà per detectar robatoris infraganti a les zones i franges horàries on es concentren les dinàmiques delictives, com ara el transport públic. També s'incorporen unitats motoritzades i drons per tallar les principals vies de fugida dels lladres.
Són aquest tipus de delictes que generen una percepció d'inseguretat molt gran amb el ciutadà. Penso que gran part d'aquest tipus de delictes de robatoris violents es produeixen amb patinet. Què fem aquí? Incorporar efectius o d'alguna manera recursos que donin molta mobilitat, com som d'alguna manera els guies de Barcelona, que van amb moto, amb motocicleta, i també equips de fura, equips de paisà que permetin la detecció, el seguiment i la interceptació d'aquest tipus de persones.
Per prevenir els robatoris amb violència també s'intensifiquen els controls de patinets i d'armes blanques, així com la pressió sobre els locals on es venen objectes robats. Un altre eix del Pla Bastió és el reforç de la unitat d'investigació de l'Hospitalet, que ha permès detenir 28 persones amb perfil violent en les últimes setmanes. Actualment, a la ciutat es tenen identificades unes 300 persones amb antecedents, la majoria joves, un 20% de les quals són menors. Ara l'objectiu passa per detectar els delinqüents que encara no tenen antecedents i, si cal, poder aplicar-los la nova llei contra la multireincidència.
En paral·lel amb la presentació del Pla Bastió, divendres es va dur a terme l'operatiu Campai a l'Hospitalet i d'altres ciutats metropolitanes. L'actuació es va saldar amb 9 detinguts, un bar sancionat i el comís d'una pistola simulada de joguina i d'un ganivet de cuina. Una de les novetats va ser la participació de patrulles de la moto dels Mossos d'Esquadra. Provenen de Barcelona com a part de l'estratègia de mobilitat d'efectius entre diferents punts. Una de les unitats motoritzades va patrullar el Parc dels Ocellets. Allà van donar suport a un equip de la Policia Nacional i els Mossos de l'Hospitalet, els quals no compten amb aquests vehicles propis. Aquesta resposta policial coincideix amb unes setmanes on han succeït a l'Hospitalet diversos fets delictius amb armes de foc. El darrer exemple ha estat a Blocs Florida aquest cap de setmana. La matinada del dissabte va tenir lloc un tiroteig amb el resultat d'un home ferit lleu al braç. Segons informa Mossos, l'autor dels trets no ha pogut ser localitzat i es desconeixen les circumstàncies exactes per les quals es va produir. Aquest és el tercer incident amb armes de foc registrat a l'Hospitalet durant el mes de maig. S'incendia un camió d'escombraries al barri de la Florida, en concret a l'avinguda Masnou. Els fets van ocórrer la matinada de diumenge, quan unes grans flamarades van cremar totalment el vehicle, produint una important fumera. El foc també va afectar 6 contenidors, 2 motocicletes i un cotxe que hi havia a la zona. El conductor del camió d'escombraries no va patir cap dany personal. Es desconeixen quines són les causes de l'incendi que va afectar a un dels models antics de camió de la recollida d'escombraries i que encara està en funcionament a l'espera que es substitueixin pels nous vehicles. I una operació de la Guàrdia Civil permet tancar una clínica clandestina a l'Hospitalet. Segons informa el cos policial, aquest establiment il·legal no complia les mínimes mesures de garantia sanitària i posava en perill la vida dels pacients. L'operació de la Guàrdia Civil s'ha dut a terme a diferents ciutats d'Espanya i ha permès detenir a 9 persones i incautar 10.000 dosis de Botox i medicaments per perdre pes. Segons l'investigació, aquests productes no passaven cap control sanitari ni respectaven les mesures de conservació, com la cadena de fred. Algunes de les clíniques clandestines s'instal·laven a perruqueries i a cases particulars. Aquesta actuació de la Guàrdia Civil va començar el març del 2025 a Vitoria.
Esta investigación comienza cuando en el aeropuerto de Vitoria se detectan unos paquetes que contenían productos sanitarios y medicamentos procedentes de Corea del Sur y Vietnam. Estos productos no tenían autorización previa ni venían con las condiciones sanitarias procedentes.
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha visitat aquest matí el Centre Municipal de Formació i l'Escola Restaurant El Repartidor, acompanyada de l'alcalde David Quirós. La ministra ha conegut de primera mà aquest projecte de segona oportunitat que impulsa la Fundació El Llindar des de fa 10 anys, una iniciativa que ofereix formació i acompanyament a joves que han abandonat els estudis. L'alumnat es forma en cuina i sala i aplica els coneixements adquirits al restaurant escola, afavorint així la seva inserció laboral. I parlem ara d'un estudi publicat per l'Hospital de Bellvitge i l'Atenció Primària i Comunitària Delta de l'Institut Català de la Salut i l'IDIBEI, que demostra que un circuit ràpid entre ambulatoris i hospital millora el pronòstic dels pacients amb malalties pulmonars. La clau resideix en un element molt senzill.
A través d'un simple correu electrònic que viatja des dels centres d'atenció primària a l'Hospital de Bellvitge,
ens acaba d'arribar un mail d'un CAP per valorar un pacient amb possible fibrosi pulmonar.
Es redueix de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia que provoca que els pulmons se cicatritzin i es tornin rígids, dificultant la respiració. Aquest e-mail permet derivar directament els pacients de l'ambulatori a la unitat especialitzada, evitant tots els tràmits que es feien fins ara.
El pneumòleg porta demora. Primer, ara, en contestar el que nosaltres diem interconsulta sense pacient, no li derivem el pacient directament, sinó li expliquem el cas. El pneumòleg ho veu, si vol veure el presencial, més setmanes de demora, se'l cita i quan valora que podia ser una malaltia que estem tractant ara, l'envia a la unitat especialitzada de Bellvitge. Tot això porta setmanes d'endarreriment.
Els professionals d'atenció primària han rebut una formació per identificar qualsevol signe de sospita.
Una tos que nosaltres diem crònica, que dura 6-8 setmanes, que sol ser seca, d'un pacient 40-50 anys, habitualment fumador, o amb antecedent d'haver-se exposat laboralment, no sé, soldadors, que inhalen aquest tipus de polvet que se't fica dintre del pulmó, constructors, i que a més expliquen una sensació com de falta d'aire.
Un cop els arriba l'alerta, l'hospital cita presencialment aquestes persones en menys d'un mes. Com és una afecció progressiva que va empitjorant amb el temps, el diagnòstic precoç és clau. En fases inicials, el pacient té una millor capacitat pulmonar i, per tant, pot optar a més opcions de tractament per millorar tant la seva qualitat de vida com la seva supervivència.
Són malalties que, quan hi ha una fibrosi establerta, el pronòstic és greu. Estem parlant que sense tractament el pronòstic pot ser de 3 a 5 anys de vida. I amb tractament podem canviar aquesta evolució i podem anar-nos fins a 10 anys. Si es tracta una fase incipient, perquè l'evolució, no, la caiguda de la funció pulmonar cada cop és més lenta i és l'objectiu.
El circuit ràpid obre fins i tot les possibilitats de rebre un trasplantament pulmonar, l'únic tractament curatiu que existeix avui dia per a la fibrosi.
El trasplantament, més o menys d'anys, és fins als 65 anys. Ara ja normalment arribem fins als 70 anys de vegades. I si el diagnostica una fase ja tardana, que ja el pacient ja no té capacitat pulmonar suficient o que ja arriba tard per anys, doncs clar, aquesta opció no la podem contemplar davant del pacient, no? Llavors és una gran opció terapèutica que perdem.
Un model de treball coordinat que des de la regió metropolitana sud ja fomenten perquè es repliqui a altres territoris d'arreu del país.
I el tabac continua sent la principal causa evitable de mort al món, amb prop de 8 milions de víctimes anuals. Davant d'aquesta realitat, la comunitat mèdica continua alertant que el tabaquisme és una autèntica epidèmia de salut pública. Avui dia, amb ajuda mèdica, es pot abandonar el seu consum en 12 mesos.
Deixar de fumar és possible amb ajuda i seguiment mèdic. A l'Institut Català d'Oncologia, la Unitat de Control del Tabac ofereix ajuda per deixar el consum. El tractament és gratuït i inclou seguiment i acompanyament durant tot l'any, que acostuma a durar el procés. El factor més determinant per aconseguir abandonar el tabac és la voluntat ferma del pacient.
És imprescindible que les persones que venen a la consulta vulguin realment deixar de fumar, perquè això és una cosa voluntària. Clar. Per molt que hi hagin factors que el teu metge o la teva família o tu mateix vegis que per la teva salut ho has de deixar, si no tens aquesta motivació per deixar de fumar, costa moltíssim.
Tot i això, comptar amb suport mèdic i psicològic facilita molt el camí, especialment durant el primer mes de tractament, considerat el més difícil.
Jo era una fumadora que no fumava molt, però era molt social. Llavors, amb les pastilles que vaig prendre, que em reduïen bastant l'ansietat, i intentar limitar els moments on jo hagués fumat, crec que el primer mes va ser més complicat, però després bastant bé.
El tractament també pot incloure medicació per reduir l'ansietat, sempre que el pacient ho desitgi.
És un suport, com som nosaltres, a les infermeres de la consulta, som un suport, una ajuda per acompanyar en aquest procés difícil de deixar de fumar, però que és possible, sí. I la medicació ajuda moltíssim a pal·liar el síndrome d'abstinència i també que la gent no tingui tantes ganes de fumar. Però has de tenir motivació i t'has de preparar per deixar de fumar, perquè si no, sol no ho aconsegueixes.
Per iniciar el tractament i deixar de fumar, es recomana demanar ajuda al centre d'atenció primària de referència i seguir el programa mèdic adequat.
Aquest diumenge ha mort als 87 anys Emili Sales, veí de Bellvitge i llargament lligat al món sardanista. Sales va estar durant molt de temps al capdavant del grup sardanista Tot Bellvitge, entitat que va presidir fins a la seva desaparició l'any 2018 i des d'on va divulgar la cultura catalana i sardanista. Des de l'entitat va impulsar la tradicional festa de l'arbre amb la plantada d'arbres i la ballada de sardanes. Esquerra Republicana de l'Hospitalet li va atorgar el premi Justa Goicoechea pel seu amor a la sardana. Suposo que trista pel fet que una entitat que... L'estadi municipal de futbol ha acollit aquest matí la festa de cloenda del Toca-Toca, una activitat de percussió corporal organitzada per Casa de la Música de l'Hospitalet.
1.200 alumnes d'escoles de primària i les seves famílies s'han reunit avui a l'Estadi Municipal de Futbol per gaudir de la festa final del Toca Toca, un programa de la Casa de la Música que té com a objectiu fomentar la creativitat musical i la socialització mitjançant la percussió corporal. Més de 1.000 infants de 5è i 6è de primària de 24 escoles de la ciutat han participat al llarg del curs de diverses activitats relacionades amb aquesta forma d'expressió corporal. Una iniciativa que té per objectiu apropar la música a tots els nens i nenes.
Toca Toca és una activitat organitzada per la Casa de la Música i conduïda per en Santi Serratosa, que el que vol és democratitzar l'accés a la música treballant la percussió corporal. Llavors, es pot fer des de l'aula de música o des d'educació física, perquè treballen doncs, coordinació, moviment, ritme, i el que volem és doncs, això, acostar la música a tots els infants.
A més de fomentar l'afició per la música, també es desenvolupen altres habilitats i valors pedagògics, com ara el sentit del ritme i el treball en equip.
La proposta del Toca Toca és una proposta de percussió corporal on apropem la música i el sentit del ritme i del moviment del cos a través de temes actuals i on puguin disfrutar de les vivències a través d'aquesta música.
M'agrada lo de les danses corporals i pues, la música.
M'agrada aquesta activitat perquè a mi m'agrada ballar.
Perquè per mi ballar és molt divertit i m'agrada molt la música.
M'ha agradat aquesta activitat perquè hem treballat en equip i hem ballat tot.
Cada any són més les escoles que se sumen a aquest projecte.
Llavors, doncs, a boca a orella i de les escoles d'anar-s'ho parlant, doncs, es van apuntant cada any més. És una activitat que sempre agrada molt.
La festa final del programa Toca Toca ha comptat també amb la presència de les famílies que han pogut gaudir de fins a 3 coreografies amb cançons d'Oques Grasses, Ginestà i Doctor Prats.
Ara ens centrem en l'Escola Aro d'Estudis Musicals, perquè celebra aquest any el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació, el centre ha format a més de 4.000 alumnes i s'ha consolidat com una de les escoles de música de referència al municipi.
L'Escola Aro obre les seves portes com cada dia des de fa 50 anys. Més de 4.000 alumnes han passat per aquest centre i enguany ho han volgut celebrar.
Aquest any ha estat molt especial, perquè hem celebrat el 50 aniversari, hem fet un concert de fi de curs com cada any, però hem convidat a tots els exalumnes. Ja ha sigut un concert multitudinari, molt maco, el vam fer al Casino L'Aliança de Poble Nou, i per celebrar-ho també vam fer un musical. Cada 5 anys un musical i aquest any ha estat Un sombrero lleno d'il·lusió.
Es tracta d'una escola que ofereix una formació personalitzada per a cada membre.
Yo vine a esta escuela hace 4 años con el objetivo de sacarme la prueba de acceso y entrar al conservatorio.
Porto aquí uns 10 anys, toco la flauta travessera, la guitarra i el piano, i el meu principal és la flauta travessera.
Jo toco la guitarra i el piano, la guitarra com a instrument principal. Porto ja 8 anys a aquesta escola.
Alumnes de tot l'Hospitalet i fins i tot de fora del municipi venen a l'escola per la seva qualitat i el seu reconeixement.
De esta escuela me gusta mucho el compañerismo que se ha creado, todo el ambiente de disciplina, de esfuerzo, que también ha sido propiciado por los profesores.
M'agrada molt l'ambient, perquè compartim molts moments amb diferent gent de diferents escoles.
I em vaig apuntar a aquesta escola, a Aro, perquè un professor de la meva classe em va recomanar aquesta escola, perquè els seus fills també anaven aquí.
Tots els membres de l'acadèmia coincideixen que el seu tret diferencial és la familiaritat.
Perquè els nostres professors, la majoria són exalumnes, són nens que hem conegut des que tenien 5 o 6 anyets i que ara formen part de la plantilla, que estàs amb ells parlant i dedicant a noves generacions, no? I això és el més bonic per mi, veure com els nens van creixent i després es fan adults i segueixen aquí amb els seus fills.
Classes particulars, audicions o llenguatge musical. Però el que més destaca, sens dubte, és la seva cura.
Centaula li ha tancat 5 dies de festa major després d'un cap de setmana amb activitats destacades com la mostra de comerç local, la trobada de motos i cotxes clàssics o diferents exposicions de pintures. La festa ha estat tot un èxit i la ciutat ja es prepara per la següent, la del barri de Can Serra, del 10 al 14 de juny.
Comerç local,
pintura, sardanes, cotxes antics i jazz. Aquests han estat alguns dels protagonistes dels últims dies de la Festa Major de Santa Eulàlia, que el barri ha celebrat fins aquest diumenge. El cap de setmana ha començat amb la mostra de comerç local, que ha plegat a persones de tota la ciutat interessades en conèixer els productes del barri, veure artesanies i degustar menjar.
És una manera divertida, no?, de conèixer les botigues que tenim al barri, de sortir de la nostra zona de confort i de fer-ho en un entorn, pues, bueno, un entorn de festa, no? Pensem que és important també que la gent conegui les botigues que hi ha i sobretot que la gent del barri i la gent del barri nostre i de qualsevol ciutat pues, recolzi el comerç local, no?, que està pues, una mica en perill d'extinció, no?
De recolzar les botigues locals el dissabte a passejar entre cotxes i motos antics el matí de diumenge a la trobada de la plaça Francesc Macià, que ha tret els amants del motor més nostàlgics del barri.
Todos los propietarios de vehículos clásicos pueden asistir libremente, exponer su vehículo y bueno, ponerlo a contar cosas, historias, anécdotas.
Es lo que realmente hacemos, que la gente se divierta y recuerde los momentos suyos de su infancia, de cuando ellos cogían el primer volante y cogían un coche de estos.
Mentrestant, a la plaça Pius 12, veïnes i veïns s'han reunit per ballar sardanes i per admirar la mostra de quadres del grup de dones de Santa Eulàlia, on han exposat artistes com la Carmen, la Dolors o la Pepa.
Ya hace muchos años que pintamos. Ya pintamos por afición, no tenemos profesor, pero cada uno hace lo que... y nos quedan unos cuadros muy bonitos.
Mira, yo he pintat aquests d'aquí, que són acrílics, i ens ho passem molt bé.
Ara que tinc temps i estic jubilada, doncs mira, van sortint com a xurros. Aquí n'hi ha un d'acrílic, l'altre de sanguina i l'altre de pastel.
Uns metres més enllà, a la plaça Milagros Concernau, els aficionats de la música han gaudit d'un concert de jazz de la banda Diorama. I els que s'havien quedat amb més ganes d'art han pogut visitar una segona exhibició de quadres, aquests fets pel col·lectiu de pintura del barri. Tot un ventall d'activitats amb les que Santa Eulàlia ha tancat 5 dies de festa major per donar pas a Can Serra, que serà el pròxim barri a celebrar-la del 10 al 14 de juny.
Amb unes il·lustracions que busquen la visceralitat abans que la perfecció del dibuix, Bufet delirant és l'exposició de l'artista xilè pintor Calleja, que acull al Centre Cultural Coll Blanc de Torrassa fins al 5 de juny.
El fascinant univers del llibre Bufet delirant, de pintor Calleja, ha arribat al Centre Cultural Coll Blanc de Torrassa en un recull de 20 il·lustracions. L'artista xilè convida a l'emoció i la reflexió barrejant tècniques, gèneres i arts. Una metodologia artística que busca una expressió desbordant perquè l'espectador es trobi amb si mateix.
Es una invitación, como dice, un buffet de diferentes emociones, diferentes paisajes, diferentes sabores, a cañones, digamos, de energía del tiempo. Yo tuve un tiempo de rehabilitación, de procesos personales, tuve una lesión también por estar trabajando, pintando, y tuve que volver a aprender a dibujar o volver a empezar a hacer las líneas nuevamente. Y es cuando uno pierde el contacto o cree que haber perdido algo que tiene toda la vida, esa debilidad en cierto sentido y tener la fuerza de volver a encontrarlo, fue el proceso de hacer este libro.
Bufet delirant no busca en cap cas la perfecció tècnica, sinó una certa visceralitat emocional. Les etiquetes queden curtes per definir l'exposició.
Entonces hay ilustraciones que sí tienen errores, tiritones, o por ejemplo que el trazo no me fue de A a B como yo quería, a lo mejor me fue así porque ese día estaba o más cansado, o enfadado, o feliz, o muy alegre. Y eso yo creo que va a ser lo que va a destacar en un futuro en el arte, la naturalidad. O sea, hay corrección, hubo corrección literaria, corrección de ilustraciones, de arte. Es un trabajo dedicado con el respeto a todos los que han escrito un libro antes y los que han dibujado antes. Pero que mantenga esa naturalidad de que somos distintos, pero y con eso podemos convivir estando juntos.
Les portes del Bufet delirant estaran obertes fins al 5 de juny.
El Centre d'Esports d'Hospitalet ja ha anunciat qui dirigirà des de la banqueta el projecte de la temporada 2026-2027. Raúl Page és el nou entrenador de l'Hospi, probablement en el que serà el projecte més ambiciós fins ara de la seva carrera. El tècnic ha estat l'entrenador de la Unió Esportiva Tona en el tram final d'aquest mateix curs i anteriorment havia dirigit també a l'Escala i la Muntanyesa, on van estar 3 temporades i va aconseguir l'ascens a Tercera Federació. Abans, Page també havia dirigit a la Unió Deportiva Viladecans i a una altra entitat hospitalenca, la Unificació Belvitge, amb la qual va obtenir notables èxits amb el seu conjunt juvenil. El poliesportiu municipal de Belvitge, Sergio Manzano, ha acollit aquest cap de setmana la Diada de l'Esport Escolar. Organitzada pel Consell Esportiu de l'Hospitalet, ha tornat a ser un any més el punt de trobada d'entitats, escoles i esportistes.
Arriba la 42a edició de la Diada de l'Esport Escolar a l'Hospitalet. La gran novetat d'enguany ha estat el criquet.
Doncs la Diada està funcionant molt bé, la veritat. Teníem una mica de dubtes perquè al ser el primer any que es porta a terme, hem començat a més a mig curs com es va començar el criquet a les escoles, no sabíem si tindria molta participació, però la veritat és que tenim força nens i nenes que han vingut aquí.
Un joc desconegut però cada vegada més popular a les escoles del municipi.
N'hi ha 2 equips de 11 jugadors competint amb un altre i 11 jugadors en cada equip i l'objectiu de l'equip golejador és tombar els wickets i l'equip batejador, el seu objectiu és fer el màxim de carreres que pugui.
La jornada, organitzada pel Consell Esportiu del municipi, ha reunit a centenars de joves i infants davant el poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano.
Aquí cadascú fa l'esport que vol, prova l'esport que vol provar i molt bé, és un espai de convivència, d'esport i de valors que jo crec que és important mantenir en el temps.
Al llarg del dia hi ha hagut competicions de futbol 3x3 i voleibol, activitats de tennis taula i rugby 5, així com la trobada final d'escoles de bàsquet. Un dels grans èxits de la jornada sempre és l'esport dansa, que des de fa anys ja és un símbol d'aquesta cita.
La veritat és que m'omple de satisfacció veure tantes nenes i tants nens ballant, amb alegria, porten tot l'any preparant-se al ball com si fos aquí el ball espectacular de l'any, les famílies molt compromeses amb aquesta activitat.
La Diada, considerada una gran festa de cloenda dels jocs escolars, ha comptat amb diverses activitats lúdiques per a tota la família.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí, abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els robatoris violents baixen un 10% a l'Hospitalet en les setmanes que ha estat funcionant el Pla Bastió, un nou pla policial creat especialment per l'Hospitalet i que compta amb més efectius al carrer, agents de paisà, unitats motoritzades i investigació. Un estudi publicat per l'Hospital de Belvitge, l'Atenció Primària i Comunitària Delta de l'Institut Català de la Salut i l'IDIBEI demostra que un circuit ràpid entre ambulatoris i hospital millora el pronòstic dels pacients amb malalties pulmonars, concretament redueix de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic. Més d'un miler d'alumnes d'escoles de primària i les seves famílies s'han reunit avui a l'Estadi Municipal de Futbol per gaudir de la festa final del Toca Toca, un programa de la Casa de la Música que té com a objectiu fomentar la creativitat musical i la socialització mitjançant la percussió corporal. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.